Xarxa, ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Benvinguts a Escolta'm, una conversa al voltant del taller de músics a Ràdio Fabra. Martí Ferrer qui us parla i Lluís Benavides a les vies de so. Escolta'm és un programa en el qual parlem sobre la història, l'actualitat o pròpiament la idiosincràsia d'aquesta institució amb seu al Raval i a Sant Andreu, i ho fem cada cop que la matem amb algun convidat o convidada molt especial. I la convidada del programa número 22 és Maria Antònia Rosselló, més coneguda com a Maria Antònia Roses.
Ma mare me dibuixa una estrella amb els seus dits.
Un disc que neix d'un viatge físic i personal.
Jo no crec que sigui tant d'on venir.
Un projecte íntim i honest que marca l'inici de la seva trajectòria en solitari i amb cançons que parlen de tornar, de marxar, de mirar endins. Una manera d'explicar tot allò que no sempre sabem dir amb paraules. Són algunes de les frases extretes del full promocional en el qual Maria Antònia Rosselló, Maria Antònia Roses de nom artístic, presenta el seu primer treball en solitari, un EP anomenat Me'n vaig sense fugir. Nascuda a Petra, a l'illa de Mallorca, Maria Antònia Roses és música i psicòloga amb una trajectòria prolífica en el món de la música. Roses ha tocat en formacions com el grup d'indi Istanbul, el grup de ska, pop, rock, Tony Aina, a més de col·laborar amb el grup Reggaeton Para i de ser finalista l'any 2023 del concurs de pop rock de Palma, entre altres mèrits. Des de fa 2 anys, Maria Antònia Roses és alumna del taller de músics i Me'n vaig sense fugir, com dèiem, és el seu primer treball en solitari. Molt bones, Maria Antònia.
Bon dia, encantada d'estar aquí, moltes gràcies.
El mateix dic. Maria Antònia Roses, nom artístic, perquè tu et dius en realitat Maria Antònia Rosselló, explica'm una mica com...
Sí, realment molta gent se pensa que ve de Rosselló, lo de Roses, però no...
És el primer que he pensat.
Clar,
jo.
Clar, realment Roses és el nom familiar de la meva família materna. O sigui, el meu predí, que deim a Mallorca, que vendria a ser el meu avi, era Biel Roses, i a Mallorca és molt comú tenir un mal nom familiar, sobretot si vius un poble petit, com és en el meu cas. I s'ha perdut bastant això de dir esteu mal nom, i per això jo m'ha fet il·lusió recuperar-ho, i perquè tampoc és poc habitual que esteu mal nom familiar sigui bonic, saps? O sigui, normalment
sí, és allò que en castellà diuen un apodo, no? Perquè...
Sí, normalment els apodos no són massa guapos, i jo vaig tenir la sort que el meu predí era Biel Roses, cosa que...
I d'on ve allò de... Lo de Roses.
És que això ve de molt avantpassat. O sigui, segurament els seus els seus cosins, germans, tots eren venien d'això de Roses. No te sé dir ben bé d'on ve, o sigui, ho he d'investigar un poc més, però bueno, al mateix temps era com que el meu cognom és Rosselló i, clar, Rosselló realment és llinatge del meu pare, no? Però comparteixen bastanta sonoritat i així com que tenia contents tant mon pare com mon mare a l'hora de triar
aquest nom. És important. Escolta'm, el que sí que tens molt clar és que marxes sense fugir. Com es marxa sense fugir?
És que realment aquesta idea ve un poc de que jo sempre havia escapat molt d'una realitat o d'una illa que sentia que m'ofegava i sempre com que escapava de qualque cosa que no m'encaixava, no? I per jo aquest viatge a Austràlia va ser com la primera vegada que me'n vaig anar perquè realment sentia que necessitava descobrir-me més enllà de sortir un poc d'aquesta zona de confort. I per això era com... per fi me'n vaig sense estar escapant de res, no? I d'aquí va néixer aquest títol.
Sí, que és una mica un peu a un lloc i un peu a l'altre, o no?
Sí, realment sí.
Escolta'm, un disc de cançó pop-rock, una mica com definiries una mica el teu estil?
Sí, bueno, principalment pop, és vera que també té tocs de rock, inclús diria algunes progressions de jazz, gràcies a Estella de Músics.
I de més coses, suposo, no?
I de moltes més coses,
sí. I també bastant electrònic, també veig.
Exacte, bastant electrònic, però també sempre intentant cuidar molt aquesta intimitat. En el final, les meves cançons xerren del meu món interior i no vull que se perdi aquest to com molt més proper.
Això de mirar endins, que dius, i el món interior del qual ara parles, té un punt, i ho dic perquè tu també, pel que tinc entès, ets psicòloga, té un punt d'autoexploració, no sé, de mirar endins, de reflexió personal, de fons. O un...
Sí, per jo, no sé si queda bé o no que ho digui que sóc psicòloga, però sempre ho dic de que la música és com la meva millor teràpia, i és el que més m'ajuda a poder entendre tot el que no sé explicar en paraules, no? I moltes vegades el que més m'agrada del procés de composició, de tot el procés creatiu, és que sense saber ben bé perquè comences aquella cançó acabes descobrint algo teu intern o algo que no t'acabava d'encaixar i que ho resols amb aquella...
Però que hi ha una part de misteri o d'inconscient, no sé, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, realment sí. O sigui, jo crec que també hi ha un punt d'intuïció molt fort, però també m'agrada saber materialitzar aquesta intuïció. O sigui, una vegada la tenc, pues, entendre d'on ve, i tant a nivell personal com també a nivell de composició i d'entendre teòricament què estic fent, no? Que això, per exemple, a Estella de Músics m'ha ajudat molt a materialitzar les meves intuïcions.
Vale, o sigui que vols dir que gràcies al taller d'alguna manera tu has pogut una mica sistematitzar d'alguna manera tot això que portaves a dintre, que tu, no sé, feies d'alguna manera intuïtivament.
Clar.
O...
Clar, perquè jo sempre havia fet música des d'un punt de vista bastant autodidacte. Sí que és vera que vaig anar a una escola de música allà a Petra i jo me'n record que m'obligaven a fer classes de solfeig, que dèiem, però jo ho detestava. O sigui, no sentia cap tipus de connexió en sa part teòrica de llegir partitures. I vaig tenir la sort que amb 13-14 anys tenia un profe que era de piano, que era arribar a classe i me deia que t'afegant es tocar avui, saps? I
això, però jo, això aquesta... ja ho diuen, no?
Buah, i aquesta pregunta jo la vaig agrair moltíssim, perquè sempre m'imposaven... Bueno, és un poc també el tipus d'educació que s'ha seguit dins el model tal vegada més clàssic, no? D'imposar-te a llegir partitures. I jo, per exemple, vaig tenir aquest profe que me va ajudar molt a obrir-me intuïtivament a sa música, saps? I amb ell no llegia partitures. Amb ell simplement me deia, vull que te fa ganes tocar. Pues a partir d'aquí pues improvisàvem, tocàvem. I per jo arribar a Esteller de Músics va ser com anem a fer conscient tota aquesta part tan intuïtiva que moltes vegades no saps d'on te ve, no?
Bueno, però d'alguna manera ja diuen que la millor manera d'aprendre la teoria musical també és tocant. Vull dir, això, els d'aquí al costat, ara estem a Sant Andreu, els de la Sant Andreu ja es van treballant així. Vull dir, els nanos aquells, vull dir, li donen l'instrument i vinga a tocar i després anem aprenent què estàs fent, no?
Sí.
Escolta'm, una cosa que has dit, parlant de la teva manera de fer i del teu estil, una cosa que m'ha sorprès d'aquest treball, tret del tema que hem posat ara i del que posarem per acabar, és que són molt mitjos temps i són una música com té un toc parsimoniós. No sé si té a veure amb això que estàvem parlant, d'aquesta exploració interior, si és conscient o inconscient aquesta manera de concebre la teva obra.
Sí, bueno, una mica inconscient en el principi, però sí que després treballant també amb el productor i tal, sí que en el final... hi havia com un motiu de fer-ho així, no? De variar una mica aquests tempos per també pues, donar més intensitat o menys intensitat i respectar també els silencis, que jo considero que la música també són importants.
Però en el teu cas són importants, els sí. silencis i la, no sé, i el, la música una mica, no sé com dir-ho d'alguna manera, bueno, ara ho veurem i ara ho comentarem, però que tingui un punt una mica arrossegat també.
Exacte.
Una mica, i sossegat, no? O...
Sí. Sí, realment sí, no sabria dir... Jo crec que ara estic en una fase també de molta exploració, encara estic en un punt molt inicial de tot això, però sí que és algo que maneja així. Sí.
Uh-huh. I, escolta, parlant dels teus productors, ara m'has parlat de Pep Antoni Pons i Toni Morales, ho dic bé?
No, Pep Toni Font, ell realment va ser el director creatiu del videoclip. Uh-huh. Antoni Morales sí que ha estat el productor principal d'aquest EP, és qui m'ha ajudat a produir les 5 cançons, i després també tinc en Toni Sánchez, que és el meu profe de piano, que és aquest profe que vaig tenir ja des que tinc 13 anys, o sigui que m'ha acompanyat en tota la meva trajectòria, i ell també està dins la part de composició de la majoria de cançons. Però tota la part de producció, mescla i màster ho va fer en Toni Morales a un estudi de Mallorca que es diu Monobost.
O sigui, ho has gravat tot a Mallorca?
Tot a Mallorca. Sí, mm-hmm. tot a Mallorca i tot amb ell. O sigui, tots els instruments, tret d'una cançó que va venir també en Toni Sánchez, i després també va estar un saxofonista, que és en Pere Miquel. Mm-hmm. Pues tot l'altre ho van fer nosaltres dos allà.
Sí, que ha sigut una mica Juan Palomo, del que m'expliques sí. aquest disc, no? O sigui, l'has fet tot tu sola, bueno, amb sí. l'ajuda del productor,
exacte.
Però... suposo que ara deus tenir la teva banda, o no?
Sí, després una vegada varen treure CP, sí que vaig tenir la sort de poder formar una banda, perquè vaig estar... Bueno, vàrem estar tocant a un concert d'Escranc Festival que fan a Menorca, i vaig poder anar en banda, era un concurs que se feia a Mallorca, i després també vaig preparar un format bastant especial a Trio, que ara el tornaré a repetir, per fer el concert de presentació oficial, perquè realment els temes se poden tocar en banda, se poden tocar en solitari o donen bastanta versatilitat per fer-ho en diferents formats.
Perquè tu toques piano, em sembla, no?
Sí.
I toques guitarra, també, o no?
No, guitarra no. Me n'he comprat una i estic en procés, però encara, uh-huh. encara
has
no.
Has fet concerts en solitari, o no?
La majoria de concerts és en solitari, sí. Quasi sempre solen en solitari.
Ja tens tables, perquè si tu has de defensar la teva obra en solitari, no?
Clar. Sí, això també és una sort. Jo estic molt agraïda de poder sempre... Com que les cançons que fins ara he fet neixen a dins la meva habitació amb el meu piano i jo, saps? I clar, això després tens la sort de poder defensar-ho en directe sense problema. Uh-huh. Però sempre m'agrada acompanyar-me d'altres músics, he de dir.
I escolta, si us el proper concert, quan serà?
Bueno, realment, aquesta setmana, dia 1 d'octubre, el que això no sé quan s'emetrà, tinc un concert a Mallorca, uh-huh. Després dia 9 a una presentació de vins, que no sé si és privat o no, i dia 11 és un concert més especial, que aquest anirem en trio, és un festival que se fa a un poble de Mallorca que se diu Sa Pobla, Art i Copes, o sigui uh-huh. que tothom... convidat.
Bueno, els que ens sentin i per la península, diguem-ne, tens alguna cosa o no?
Sí, també per novembre faré un concert a Cerdanyola, però encara no s'ha confirmat, estic pendent de que se confirmi la data.
Bueno.
Però sí, ho anunciarem. Si me segueixen a través de xarxes, ho veuran.
Escolta, parlem una miqueta de la teva trajectòria, vull dir, tu... comences de molt joveneta, suposo, a estudiar piano. Com arribes a la música? Una cosa que m'ha sorprès és que els grups que hem esmentat abans, un grup d'indie, un grup de ska, vull dir, em sembla que poca cosa tenen a veure amb la teva obra actual.
Sí, totalment. No te sabria dir, o sigui, no record el moment en què vaig començar a fer música, perquè jo crec que era molt petita i jo crec que va néixer un pot de que els meus pares me volien apuntar a una activitat extraescolar, i jo vaig tenir molt clar que el piano era un instrument que sempre m'havia cridat l'atenció, però diria que des dels 6 anys, en els 13, vaig passar per això que diuen de sentimientos encontrados amb la música, per tot el tema que te deia que m'imposava molt aquesta base teòrica i tal, uh-huh. a mi me costava molt entendre la música des d'aquesta perspectiva, i me'n recordo que vaig passar per profes que alguns me van agradar més i d'altres, inclús recordo tenir un profe de piano que me va fer avorrir l'instrument i vaig estar com dos anys sense tocar.
Però que feies piano clàssic, diguem-ne.
Clar, era piano clàssic, sí.
Sí, sí.
I això jo no... O sigui, respecte molt la música clàssica, però o sigui, a mi no m'encaixava, no, aquesta forma de treballar. I després va ser realment quan tenia 13 anys que vaig coincidir amb el Toni Sánchez, que de fet va ser un profe que va revolucionar l'Escola de Música de Petra, perquè tenia mm-hmm. aquesta manera de fer les classes que aconseguia enganxar moltíssima més gent. I amb ell sí que vaig estar fins, bueno, fins a dia d'avui, o sigui, i gràcies també a ell, pues, vaig ficar-me en aquestes primeres bandes. Primer vaig tenir com una banda d'indi que feien versions, després vaig entrar en aquest grup de, realment és un grup de verbena, aquest grup d'esca, de festa major, i amb ells duim 11 anys tocant.
11 anys, Déu-n'hi-do, sí. Encara hi ets, encara toquem.
Encara tocam. Ara ja només ho faim quan mos criden i mos fa il·lusió, perquè tenim tant de bon rotllo i confiança que ho disfrutam molt. Però sí, o sigui, jo vaig començar amb ells super joveneta, tenia 15 anys, i fèiem, bueno, això, concerts de festa major, però sí, van girar bastant per tota Silla. I després jo en solitari sempre feia lo mític que dèiem a Mallorca de bodes, bautizos, comuniones.
Bueno, la BBC famosa.
La BBC famosa, exacte. Sí, sí. I això, bueno, fins a dia d'avui ho segueix fent.
Però allà no toques els teus temes.
Però no, he de dir que a vegades, si estic amenitzant algun sopar i tal, allà sí que em fico qualcun, perquè total, així, profit.
Bueno, jo conec un conegut pianista, no diré el nom, però que sé que quan feia concerts de brasserie, que es diu aquí, no?
Sí.
A vegades quan podia colar dels seus propis temes.
Exacte, però jo també soc d'aquest equip.
Escolta, i com va ser, com i per què vas decidir iniciar, engegar una carrera en solitari amb el toc amb el qual estem parlant i de les cançons que escoltarem ara?
Sí, pues mira, va ser just abans de partir a Austràlia, que va ser aquest, vaig fer un any sabàtic quan vaig acabar d'estudiar psicologia, que jo sempre m'havia fet com molt de respecte la composició, saps? Ho veia com algo molt difícil, com si no fos capaç mai d'escriure una cançó. I gràcies a el Toni i Sánchez, pues ell me va dir, abans de partir, bueno, quedaven com 2 setmanes perquè partís de viatge a Austràlia, i diu, aprofita aquestes setmanes d'intensitat emocional, despedides, muntanya russa, intenta escriure una cançó abans de partir. Diu, no pot ser que ja fa com més de 10 anys que anem a classe junts i encara no hem fet cap composició pròpia, no? I record que davall un altre cel estrellat, que és una de, crec que és el tercer tema de CP, o el segon, ara no ho recordo, però va néixer 3 dies abans de partir a Austràlia i és la primera cançó que he fet en la meva vida.
Doncs ja no l'hem escoltat. Res més enfora que sa lluna. Parlant d'aquesta cançó on te surt la frase, justament me'n vaig sense fugir. És la primera, dius, que vas compondre.
Sí, sí, sí. Aquesta cançó realment xerra un poc d'aquest procés d'abandonar una illa tan petita com Mallorca i anar-me'n a viure a un continent tan gran com Austràlia, no? Uh-huh. I fa una mica de comparació de tot el que me trobaré quan arribi allà, i és curiós perquè, per exemple, aquesta frase de no hi ha res més enfora que sa lluna, jo el que vaig fer era quedar-me en frases que me deia sa gent quan me despedíem, quan mos despedíem. No? I aquesta me'n record que és un artista, és un músic que toca sa serra, saps?
Sí, Déu-n'hi-do.
I és fotògraf, l'Ivan Gaizka, i me'n record que estava amb ell a una jam a Mallorca i me va dir, tu saps on te'n vas? I jo dic, on me'n vaig? I me diu, què hi ha més enfora que Austràlia? Saps? I jo deia, jo que sé, que hi ha més enfora que Austràlia. I me diu, no hi ha res més enfora que la lluna. O sigui, ja després d'Austràlia...
La frase és bonica, és que és una imatge poètica molt, molt curiosa. Sí, sí.
I me va agradar molt, pues, a saber escriure aquesta cançó, pues, intentar recordar frases. Recordo també un company de feina que me diu, Melbourne és com la ciutat de les quatre estacions diàries, que això s'ho diu allà, no?
Perquè, I per què?
Perquè, bueno, un tu t'aixeques i potser estàs a 5 graus, després plou, després surt el sol i és com passes per quatre estacions cada dia. I sí, anava agafant aquestes frases i és com una cançó que compara un poc això de despedir-me de la meva gent, de quedar-me amb tota aquella gent que forma part de la família Contria i desitjant aquest moment que estava a punt de viure.
Escolta, i per què te'n vas a les antípodes? Ni més ni menys que a Austràlia. Te podries haver anat a Londres, dic jo, ja, o a París.
Molta gent ho diu. He de dir que s'ha posat molt de moda, també. Jo quan vaig partir hi havia moltíssima gent. I allà
quan va ser això, perdona?
2022.
Va, tot just després de la pandèmia.
Sí, sí, sí. Sí, sí. 2022-2023 vaig estar allà. Sí, se va posar molt de moda perquè, a part de que Austràlia és un país que necessita... molta immigració per tot el tema d'hostaleria o més mà d'obra, allà són immigrants que fan feina i tenen te posen moltes facilitats per obtenir un visat, per trobar feina una vegada estàs allà, i clar, és un país que pots aprendre anglès molt fàcilment i per lo menos fa molt millor temps que a Londres, perquè allà sí que el clima és molt més bo.
I per què va ser un viatge revelador?
Pues va ser un viatge revelador perquè va ser el primer pic que feia un viatge tota sola, saps? O sigui, vaig partir allà, òbviament quan vaig arribar vaig conèixer molta gent, però va ser com el primer viatge en solitari. I perquè realment, pues això era com que em sentia que no estava escapant de res i jo crec que va ser un viatge que me va inspirar a fer aquesta cançó i a donar-me que volia estudiar música, saps? Perquè jo sempre la música havia format una part important de la meva vida, però mai havia... O sigui, per molt que dins el meu cap rondés la idea d'estudiar música, era que sempre pensava, no, he de fer una carrera universitària, he de tenir sempre un plan B. I vaig tornar d'Austràlia i lo primer que vaig fer, de fet, quan encara estava a Sydney, vaig trucar al taller de músics per...
Des de Sydney?
Sí, me'n recordo tenir una vídeo... Vaig fer com una videotrucada amb Valentí, que és el director de l'Escola de Música, i me deia, però m'estàs cridant des de Sydney? I jo he dit, sí, és que vull tornar i vull ja venir directe en el taller a estudiar. Sí.
Déu-n'hi-do. Si et sembla, continuem amb un altre tema, amb un tema que se'n diu Volant Alt.
No sé on vaig, no sé què serà de mi. Estic volant alt, sense veure què hi ha per mig. I els núvols se dissipen i els meus pensaments se distreuen. Tot gira entorn a una por necessària, controlada. I tanca els ulls i m'imagino tot lo que està per venir. I no sé on vaig, no sé què sé. Estic volant alt, sense veure què hi ha per mig. Viatjant en el futur, he perdut un dia de llum. Tot és incert i ja veig platges infinites, cristal·lines, i tanca els ulls.
Platges infinites i cristal·lines i tot gira entorn d'una por necessària controlada, volant alt. No sé si hi ha un... És una o de la incertesa, això? O...
Sí, home, és que jo crec que sempre la por ha d'estar allà, saps? Perquè si hi ha por és que realment és algo que important, però clar, sempre s'ha de tenir la por justa i necessària com perquè t'impulsi a fer allò que estàs fent, no?
Bueno, a veure, a mi em sembla que és molt valent agafar i anar-se'n això a Austràlia i sí. Sola o sol, vull dir és...
Sí, sí, bueno, sí, també t'he dit que és, o sigui, avui en dia també és molt, t'ho posa tot molt fàcil, o sigui, tampoc és tan heroic com
ja,
com
ja,
per
ja, no, l'aventura,
però,
sí, sí.
Perquè tot està controladíssim, però sí que, jolín, per jo va ser algo que m'ha marcat bastant.
Escolta, m'utilitzes, quin paper juguen les imatges en les teves lletres, en la teva obra? Hi ha moltes imatges, moltes, no sé, molts símbols, no sé si va per aquí la cosa.
Sí, de fet aquesta cançó, bueno, aquesta que sonava ara, no, però també s'ha de davall un altre cel estrellat, sa dissenyadora que ha estat darrere, li diuen Maria Magdalena Lliteres, que és de Mallorca i és una molt bona amiga meva de tota sa vida en es pop de Petra, i amb ella vam fer algo bastant xulo, que és que a partir d'imatges d'Austràlia que havia fet, o que havia fet jo, companya o amigues que havia conegut allà, vam traçar paisatges de Mallorca damunt, no? I, per exemple, tot, si te fixes amb el disseny de davall un altre cel estrellat i tot el que va envoltar la promoció d'aquest single, pues tot gira entorn a fusionar una mica paisatges de Mallorca amb paisatges d'Austràlia.
I hi ha com un toc, no sé, potser, no sé si és el tòpic o què, sí. Però com un toc, diguem-ne, assolellat, no? Gairebé estival, no? De la música teva.
Sí, perquè jo crec que al final, de manera també un poc inconscient, les meves lletres evoquen bastant de paisatges, no sé si és per fet també de ser de Mallorca, que sempre com que tens aquella referència de sa platja, de la mà, no? I bueno, al final, pues, d'això també dona molt de peu i molt de joc a poder mostrar, igual que en el videoclip de Tornar, que surt una de les meves escales preferides de Mallorca, que no direm quines.
No la vols? Bueno, sí, amb això em sembla que hi ha massa gent que coneix massa escales, no?
Sí, 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 sí. Però sí que bueno, per jo és algo que ho té molt present a l'hora d'escriure, també.
Doncs anem a sentir una altra peça que es diu No me despertis.
Plou com de costum aquest temps m'amarga. Tots els records tornen al fum. S'espera, se fa massa llarga. Per això intento no pensar-te. Jugues que heroi que t'hi busques, perquè vaig haver de trobar-te. Ja no hi ets i tot són excuses. Respiro un aire de ciutat moderna. Un conductor indo me riu i m'acompanya. Tothom és tan amable que costa creure que estic en fora de casa. Per això intento no pensar-te. Jugues que heroi que t'hi busques, perquè vaig haver de trobar-te. Ja no hi ets i tot són excuses. I fa temps que dorm tota sola.
No me despertis, aquesta peça de Maria Antònia Roses, del disc Me'n vaig sense fugir, un EP, no? Seria?
Sí, un EP.
Escolta, un tema, no sé si té un punt, diguem-ne, oníric, no sé si té a veure amb el somni, amb... Jo diria que més aviat té a veure amb un, no sé, pregunto, amb una ruptura, amb un desamor...
Sí, totalment, ho has clavat. Sí, té a veure amb un desamor, perquè, bueno, jo sóc... Sí, o sigui, no vaig tenir millor idea que enamorar-me abans de partir a Austràlia, sí.
Però suposo que per això, potser, pel que m'expliques, va ser una de les raons per les quals te'n vas anar a Austràlia.
Bueno, sí, però perquè jo record quan quedava poc temps per anar-me'n a Austràlia, doncs just me va passar que vaig conèixer un tio i clar, jo quan vaig arribar a Austràlia, doncs clar, era impossible mantenir, o sigui, al final hi ha moltes hores de diferència i les coses no poden, és difícil que vagin bé quan fa tan poc temps que coneixes algú. I aquesta cançó realment és de no me despertis perquè jo estic ara visquent una altra vida, coneguent un altre, o sigui, és de dia i aquí és de nit, és com... I jugo un poc amb això i m'agrada molt a nivell producció. De fet, diria que a nivell de producció per jo és el tema més xulo i que més feina hi han fet, perquè té com a que comença amb una intensitat molt baixa i a poc se va obrint més. I també és un poc per jugar amb això de dir no me despertis i de fons que hi hagi també molt de renou, no? De dir no me despertis i que vagi pujant.
És una cançó increixendo, per entendre'ns.
Exacte.
Escolta, quina vinculació, tu ets psicòloga, no sé si exerceixes de psicòloga,
sí.
Quina vinculació podries establir entre la psicologia i la música, si n'hi hagués alguna? Suposo que...
Sí que n'hi ha, de fet, jo tinc molt pendent a estudiar, m'encantaria començar a estudiar, no sé si un màster o un curs, o intentar documentar-me més en tot això de musicoteràpia, perquè sé que està funcionant molt bé i conec gent que ho està fent. Jo ara mateix no estic exercint com a terapeuta, estic fent feina dins del món de recursos humans, però bueno, que al final també és fer feina amb persones. Jo te diria que el que més me connecta a la psicologia en la música és aquesta capacitat emocional d'entendre el teu entorn i saber posar etiquetes a el que te passa. Jo crec que de per si ja la gent que fa música són persones que tenen una sensibilitat més per damunt de la mitja, de la societat, no? Uh-huh. Però clar, si a damunt ets capaç d'entendre aquestes emocions i cap a on van, pues, en el final jo crec que t'ho posa un poc més fàcil a l'hora de poder gestionar emocionalment el que tu vols dir en cada cançó.
Home, ara que dius això, ja divisió d'opinions. Ja considera que els músics són bones persones, ja considera que no sé què en penses tu.
Bueno, hi ha de tot. No, jo diria que són bona gent, no? Sí, quedaria home, malament que ho digui.
Sí.
No, però clar, hi ha de tot, sí.
Escolta, vens de l'illa de Mallorca, on hi ha hagut un boom de música en els últims 10-15 anys, no sé què en penses. Vull dir...
Sí, pues molt contenta, la veritat. Jo estic molt sorpresa. Bueno, crec que a Mallorca sempre hem tingut molt de talent, o sigui, que, no sé si que malament que ho digui jo, però sí que jo record... De fet, jo organitzava un festival de música emergent a Mallorca fa un parell d'anys i aquest festival se segueix fent.
I quin festival és?
Es diu Movo Fest.
I on era?
I, bueno, quan vam començar érem un grup d'amics que el que volíem era intentar pues, totes aquestes propostes emergents que sortien a Mallorca, que es veure que ara com que se'ls han donat molt d'alta veu, però per jo tots aquests artistes ja fa molt d'anys que lluiten per fer-se un lloc a la música, no? I jo record que pues, fa molt d'anys, quan jo tenia com 18 anys, amb un grup d'amics que tots també feien música, vam decidir organitzar aquest Movo Fest, que per molt que dia d'avui sigui un festival molt reconegut, ara, per exemple, l'edició de l'any passat hi van a tocar en Amai, ja fa 2 anys hi va anar la Julieta Venegas, o sigui, ja estan anant...
Això ja són paraules majores.
Ja són paraules molt majors, però sí que quan vàrem començar pues, duem propostes molt, molt més emergents. Me'n record que el primer artista català que vam dur és aquest grup del Petit de Caleril.
Sí. El Joan Pons.
Sí, va venir en Joan Pons. I bueno, és un festival que ja intentava pues, donar molta visibilitat en aquestes propostes emergents, que jo considero que ara sí que pareix que s'ha organitzat més festivals, però així tot jo te diria que falten moltes sales de concerts a Mallorca encara per poder...
Sí, diguem-ne que hi ha activitat de festivals, de concerts d'estiu, per entendre's, però falta, diguem-ne, allò del dia a dia.
Exacte, durant l'hivern, tardor, tal, no hi ha tanta activitat, i és una llàstima perquè és el que tu dius, hi ha moltíssimes propostes i jo destacaria sobretot propostes femenines, darrerament estan també creixent molt fort.
Penso en la Maria Jaume, per exemple, la Júlia Colom, no?
Sí, la Maria Hein, o sigui, tot ho estan trepitjant fort.
Escolta, però molts veniu aquí, no sé si serà per alguna cosa, és que encara falta que hi hagi, no sé, pregunto.
Sí, bueno, jo crec que els mallorquins tenim com un sentiment, no sé si d'inferioritat, que pareix que sempre Mallorca mos ha de quedar petit, quan realment a Mallorca s'organitzen coses molt xules i com t'he dit, que hi ha moltíssim de talent. El que sí que jo diria que tal vegada a nivell de formació sí que ens quedem una mica més estancats, no? Perquè sí que és vera que tenim un conservatori que està molt bé i després també tenim escoles de música moderna i de jazz, però jo, per exemple, aquesta formació que he trobat aquí a Barcelona en Esteller de Músics crec que difícilment la podria trobar a Mallorca i jo crec que això és el que du a que moltes artistes com Ses Cas han anomenat tu, pues en el final venguem a Barcelona i perquè també en el final hi ha una connexió molt especial Mallorca-Catalunya i a nivell de concerts aquí tens molta més possibilitat de girar. Saps? Hi ha moltes més... Bueno, ja és, de per si ja és molt més gran que Mallorca, per tant, hi ha més espais.
Doncs, escolta, estem arribant al final. Només em falta preguntar-te això, com ho poden seguir, com poden... Ja m'has anunciat una mica els concerts que fareu.
Sí.
Però no sé si... Sí, no sé, si, qui vulgui escoltar la teva música, qui vulgui seguir-te, per on pot fer-ho.
Sí, pues totes les plataformes digitals, de moment només està publicat de manera digital, espero que el pròxim àlbum sí que el pugui fer en físic, però sí, me podeu trobar a Maria Antònia Roses a totes les xarxes i plataformes. I ara estic en procés també de gravar música nova i he fet alguna col·laboració que sortirà d'aquí poc, així que moltes ganes de tot el que vendrà.
Escolta, una pregunta última. A quin lloc t'agradaria anar-te'n sense fugir? A part que no sigui Austràlia.
Un lloc que m'agradaria anar-me'n sense fugir? Buah, difícil pregunta. És que hi ha molt de llocs que m'agraden, eh? Però ara mateix crec que si me'n pogués anar a algun lloc, no sé, m'aniria a alguna illa perduda.
Hi ha algun lloc que t'has parat a pensar mai de marxar i fugir, o no?
No, jo sóc molt familiar, m'agrada estar prop de la meva gent, sí.
Escolta, hi ha una última pregunta, que aquesta la vull fer a tothom, perquè m'has estat parlant molt dels problemes que hi ha, doncs, per fer concerts, per fer, vull dir, les condicions, però clar, a mi m'agradaria, per no centrar-nos tant en el tema tan directe, no sé, que a tu hi ha algun lloc al món que no sigui convencional, que no sigui allò... un lloc previst per fer concerts, on t'agradaria fer algun concert?
D'aquí, o sigui, qualsevol lloc...
Qualsevol lloc del món sencer o qualsevol indret, allò pròxim o no pròxim.
Mira, hi ha un lloc a Mallorca que jo he anat a concerts i sempre m'ha encantat que se n'hi organitzen, que és en el Castell de Bellver. O sigui, m'encantaria fer un concert allà. Uh-huh. Perquè és un lloc molt, molt màgic. Sí.
Me'n vaig sense fugir i te torno a començar. Me despedeix de tot allò que era abans. Ja no me fa por la mà.
Doncs moltes gràcies, Maria Antònia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
El mateix. Abans d'escoltar... Acabarem amb un tema que és tornar. Fes-me'n 5 cèntims.
Sí, tornar a xerra de quan ja vaig decidir tornar d'Austràlia, no? I de que al final moltes vegades... També fa un pot de referència en aquesta cançó dels Amics de les Arts que diu tornar sempre és la millor part de l'aventura, pues, també fent un pot de referència, perquè jo he escoltat molt els Amics de les Arts, i és un poc d'això, no? De veure sa tornada com algo molt positiu, de dir, mira, torn, perquè sé que és el millor ara mateix, el que necessit, i perquè espero que tot el que vengui sigui encara millor.
Pues moltes gràcies.
Gràcies a tu, Marc.
Pues això, abans d'escoltar...
Martí, perdó.
Sí. No passa res.
Perdó, Martí.
No, i ara, doncs això, agrair també a Lluís Benavides, que ha estat a les vies de so, a Ràdio Fabra, Taller de Músics, a Candela Carrera i a Anna Martínez, que a més ens ha estat aquí gravant. I bé, doncs, Martí Ferrer, que us ha parlat. Fins a la pròxima emissió. Ni se profunda.
cita.